Hoy tenemos un invitado que repetimos con él, creo que ya ha estado varias veces aquí. Un amigo nuestro es Antonio Centeno. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola Antonio.
Buenos días. Y tenemos a Antonio porque, bueno, hablamos la semana pasada de la marcha por la visibilidad que se hizo en Madrid el pasado 11 de septiembre. Y bueno, queríamos un poco hablar contigo, Antonio, para que nos cuentes. Ha sido bastante difícil encontrar otras noticias. No ha sido lo suficientemente visible o audible como hubiéramos querido. Pero cuéntanos tú cómo ha ido.
Bueno, la dificultad de acceso a los grandes medios de comunicación es algo, bueno, que siempre hemos encontrado, tanto para la marcha como para otras actividades. Sí, en realidad este año nos ha ido un poquito mejor con los medios, porque vino Telemadrid y, bueno, lo emitió en sus noticiarios, un pequeño reportaje de un 3 minutos. También lo retransmitieron en la televisión del Metro de Madrid y, bueno, algún otro medio así digital. Entonces nos ha ido un poquito mejor que otros años, pero la verdad es que es muy difícil llegar a los grandes medios porque lo de pedir derechos o reivindicar derechos, pues no es muy atractivo.
No, la verdad, no se lleva.
Fue magnífico, estuvimos, no sé, mucha gente, así mirando la distancia en Google, y entre un punto y otro de la cabeza y la parte final, hicimos un cálculo que, bueno, como mínimo unas 1000 personas,
ah, muy bien.
Mucha gente, teniendo en cuenta además lo difícil que es por las dificultades que hay en el transporte, en el alojamiento y en la asistencia para poder ir a Madrid. O sea, muy bien, y bueno, la verdad es que muchas personas que no conocíamos y los que nos conocemos, pues bueno, después de un año comunicándonos a base de correos electrónicos y teléfono y demás, pues cuando nos encontramos al final en las calles, ¿no? Pues siempre carga mucho las pilas. La verdad es que hemos vuelto físicamente cansados, pero porque compartir ese tipo de energía es lo mejor.
Es muy gratificante. Y una pregunta, Antonio, las personas, como dices, claro, las personas con diversidad funcional, es difícil el tema de transporte y tal, supongo que eso dificulta mucho la cantidad, pero supongo que habrá todo tipo de personas apoyando la manifestación, ¿no? O sea, personas con diversidad y personas sin diversidad.
Sí, claro, claro, en este recuento así, grosso modo, de 1000 personas, había un poco de todo, ¿no? De personas con diversidad funcional. Además, este año también empezamos a ver, bueno, otros colectivos también que han tenido que luchar por sus derechos, un poco dando apoyo a la manifestación, y luego, sobre todo, pues amigos, conocidos, familiares, bueno, en todo, había gente de todo tipo y pelaje, además de la gente que en la calle pues nos iba a encontrar, nos interesaba, bien, le llamaba la atención, bien, al repartirle algunos papeles, dando un poco de información que íbamos dando. Así que sí, bueno, había gente
de todo tipo. Recordemos una mica que esta es la segona edició d'aquesta marcha.
Sí? És la quarta.
La quarta, vaja, és millor escoltat. Escolta, recordem una mica quin és l'objectiu d'aquesta marxa, qui la convoca, per quins pinxars es convoca.
Sí. Bé, el títol, el lema de la marxa és la visibilitat de la diversitat funcional. Un primer objectiu, pues, és això, és fer-nos visibles, fer palès aquesta part de la realitat, que sovint està una mica amagada, la gent no interacciona gaire amb nosaltres, o tant com hauria de ser, però un primer objectiu és la visibilitat, no?
Sí.
I després hi ha jo crec una doble vessant en aquesta activitat, que, bueno, que són complementàries i que cadascú viu més o menys, pues, segons li surt, no? Si hi ha una part reivindicativa, no?, la reivindicació de drets, i després hi ha una part més diguem-ne, identitària, més d'orgull identitari, no?, de dir una afirmació, pues, nosaltres som com som i estem orgullosos de ser reals, no perquè siguem ni millor ni pitjor que ningú, sinó pues perquè som així, si som reals, i això ho volem compartir, no? És a dir, que hi ha aquesta vessant una mica reivindicativa i l'altra vessant més d'orgull identitari, i cadascú pues ho viu més d'una manera o d'una altra segons
I la convoqueu des del Foro de Vida Independent?
Sí, però jo penso que és complementari, que a més cadascuna d'aquestes vessants dona força a l'altra, no? I per tant, doncs, ja dic que és un moment molt, de molta energia. I és una marxa doncs, que ha vingut organitzant sempre des del Foro de Vida Independent.
Uh-huh.
I així estem, ja esperant que bé puguem organitzar la cinquena.
Escolta'm, i el tema de l'11 de setembre, clar, l'11 de setembre és un dia molt carregat de notícies, vull dir, des de notícies de Nova York, de Catalunya, evidentment, de Xile, l'11 de setembre és un dia que van passar moltes coses en la història i, per tant, doncs, els diaris, les ràdios, les televisions tenen moltes coses a informar i potser és més difícil trobar una línia per temes doncs, més puntuals. Per què no ho feu el 3 de desembre? És voluntàriament que no ho feu el dia del dia internacional?
Bueno, a veure, la primera marxa la vam fer per commemorar un acte, diguem-ne, que va ser un acte pues això, no? de reafirmació d'orgull identitari i de reivindicació de drets, que va ser el tancament que un grup d'unes 30 persones van fer a l'Incerso a Madrid l'any, uh-huh. de l'any 2006 quan s'estava amb l'últim tràmit de la llei d'autonomia personal i com que estàvem en disconformitat amb bona part amb la part substancial que hi havia d'haver a la llei pues, i després d'haver fet tot, d'haver parlat amb tothom, d'haver fet documents, d'haver comparegut al Congrés, bueno, tot el que havíem pogut fer no es va quedar un altre que acabar tancat allà a l'Incerso i bueno, doncs per commemorar aquest acte que era per nosaltres marcava com un abans i un després, no? amb el panorama que teníem en aquest petit món de la diversitat funcional vam decidir fer la primera marxa per commemorar aquest fet. Aleshores ho fèiem sempre el segon dissabte de setembre, uh-huh. amb la mala sort que es pot considerar un 11 de setembre. No?
Yeah.
De fet, alguna reunió que vam fer aquest any a Madrid es va comentar la possibilitat de canviar la data una mica per evitar aquesta dificultat mediàtica, no? Però jo crec que si la acabem canviant, si veurem, seria més o menys a prop d'aquesta data i en tot cas segurament el dia 3 de desembre, no? Perquè és una data que a molts de nosaltres no ens diu res, no? A més, fins i tot si hagués estat el desembre segurament triaríem el 10 de desembre, que és el dia dels drets humans, no? Mm-hmm. Però bueno, tot això està una mica per veure i encara ho haurem de parlar.
Sí, i Antonio, una cosa, decíamos al principio que los medios de comunicación de alguna forma no cubren, no están tan dispuestos a cubrir este tipo de manifestaciones, de reivindicaciones. ¿Por qué crees que es así? O sea, ¿qué pasa? ¿Esta visibilidad es incómoda? ¿Hay todavía este concepto equivocado, una ignorancia al respecto? ¿Qué crees que pasa?
Yo creo que hay varios factores. Una parte es la invisibilidad que tenemos, es decir, formamos parte de una realidad que no es conocida, por lo tanto, pues, cuando te diriges a algún periodista tampoco sabes muy bien de qué estás hablando.
Uh-huh.
Luego también seguro que hay una parte de responsabilidad nuestra, pues, de no saberlo explicar lo suficientemente bien, o no saberlo hacer llegar a las personas adecuadas. Y luego hay también una parte quizás política, ¿no? Porque en este país a veces se entiende que cuando uno reivindica un derecho estás haciendo algo contra alguien a quien le estás reivindicando, ¿no? Y desde luego no es así. Lo que estás haciendo es la reivindicación de derechos pues a favor de las personas que necesitan que eso se haga efectivo, ¿no? Entonces yo creo que un poco es una mezcla de todo, pero si tuviese que señalar algo, yo creo que me quedaría asociado con la parte de invisibilidad social en general que sufrimos, ¿no? Es decir, este no es un tema que esté en la agenda. Es decir, si estas mil personas estamos ahí en Madrid, en lugar de reivindicar derechos humanos, nos hemos estado reivindicando, yo qué sé, por decir algo así al azar, la eutanasia,
sí.
Pues yo tengo la intuición de que habría habido muchos más medios, ¿no?
Uh-huh.
Pues porque es un tema más espectacular, más mediático. Y esto pues funciona así, un pequeño...
En canvi, un dels temes que sembla que portarà molta...
No sigo muy bien.
Val. Doncs un dels temes que portarà, sembla, molta polèmica dintre de la campanya, ara la primària que estan fent el Partit Socialista de la Comunitat de Madrid, però sobretot de cara a les autonòmiques de l'any que ve, justament a la Comunitat de Madrid, és la falta d'aplicació de la llei de promoció de l'autonomia. Els socialistes doncs, l'estan esgrimint com una de les millores que en aquest moment doncs, Esperanza Aguirre sembla que no ha volgut desenvolupar-la amb totes les seves possibilitats. No? Vull dir que entre, si sents ara, per exemple, doncs, les consignes que estan dient des del Partit Socialista de Madrid, doncs sempre surt com a la llei que ells diuen de la dependència, no? Com una de les coses que li retreuen a Esperanza Aguirre. No? Això potser també favorirà que alguns dels temes que ens interessen siguin més visibles.
Bueno, és una oportunitat, sí, si surt el tema, pues, serà una oportunitat. Com ara també, a vegades és difícil fer arribar ben bé el missatge que ens interessa, no? Perquè moltes vegades quan es parla d'aquests temes hi ha més un interès en els grans nombres, no? És a dir, hem invertit tants diners o tants recursos i molt poc interès en quin és l'efecte real que això té sobre la vida de les persones, no? Sembla que explicació és com molt complicat o molt raro, no sé què, no? Però hem arribat en fons perquè, clar, després de tot, si podem dir a tal lloc hi ha 100.000 beneficiaris de la llei, dius, pues molt bé, 100.000 és un nombre molt xulo, però quan són beneficiaris, què m'estàs dient? Com li ha canviat la vida amb aquestes persones? Si al final això es tradueix en que ara tenen 400 euros més a casa perquè la família segueix fent el que ha fet sempre, doncs pues dius, bueno, pues això tampoc ha transformat cap realitat, no? Que al punt que algú queda bonic i que hi ha 100.000 beneficiaris de la llei, pues bé, però ens hauríem d'interessar més, no tant, o no només, clar que és una condició necessària i ja és un valor, no? També s'ha de dir que es posin aquests diners, però ens hauríem d'anar una mica més enllà i preocupar-nos de quin és el resultat de tot aquesta inversió, d'aquest esforç, això s'està traduint en transformació o s'està traduint en perpetuació, no? En deixar les coses apuntalades tal com sempre han estat, no? Però realment, fins ara, pues, la cosa va més per aquest altre dia, pues, de fer una mica més suportable una situació que cau per tot arreu, no? Perquè no hi ha manera d'aguantar aquesta situació. I aquesta llei, pues, de moment, és el que estan dient, també, una llei de dependència, és a dir, de fer viable uns anys més pues, aquesta situació de dependència mútua entre les famílies i les persones que necessiten assistència.
Así es, Antonio. Mira, yo para terminar me gustaría hacer un poco, subrayar lo que has dicho de nuestra responsabilidad también para poder comunicar de una forma asertiva cuál es el problema y quiénes somos, ya que es algo que nosotros sí podemos hacer activamente. Desde este programa intentamos siempre que ese concepto quede claro. Y puede ser, sí, que de alguna forma fallemos en lo que queremos decir, porque lo que está claro es que el concepto todavía, no sé, con la ley de dependencia, cuando se habla de cuidadores y cuando parece como que las personas con diversidad funcional fueran un colectivo aislado, que de alguna forma, bueno, no formaran parte de la sociedad, ¿no? O que,
claro,
bueno, de sus problemas, digamos, es el eterno ellos y nosotros. Me gustaría quedarme un poco con esto, ¿no? Con la responsabilidad nuestra de todos, de los que quieren hacer suya esa responsabilidad, de, bueno, poder seguir difundiendo el concepto de realmente, bueno, los discapacitados o las personas con diversidad funcional somos ciudadanos como todo el mundo, ¿no? Y bueno, y con este concepto pensamos que, bueno, esperamos que la visibilidad sea algo concreto. Contamos contigo para próximos programas y te queríamos comentar que abrimos una nueva sesión que se llama
No me decís así,
donde vamos a invitar a políticos en los próximos programas del año y donde en alguno de ellos queremos contar con tu participación.
Encantadísimo, siempre que queráis, para mí es un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio, y veré si l'any que ve doncs, conseguim escalfar una mica més l'ambient per aquesta marxa de la visibilitat.
Exacte, has de donar ben calent.
Vinga.
Adeu.
Fins un altre, Antonio.
Adeu.